El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teis. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó en el que avui hi trobarem 5 novetats que ja podem veure al Cines Olot i a l'agenda nova sessió del documental del mes a Can Trona.
També tindrem la nostra secció La música al cinema, on parlarem d'una cançó inclosa en una banda sonora i que passaria a la història del cinema romàntic.
A l'actualitat parlarem dels Premis Gaudí, que tenen la seva cerimònia demà passat, i d'un projecte del 2028.
I en l'apartat del concurs, recordem que volíem que ens diguéssiu de quina pel·lícula sobre un esportista actual faríeu vosaltres una pel·lícula i per què.
Anem, doncs, si et sembla, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
Ramon el gitano canino, un gitanito.
Però abans de la recomanació, la dedicatòria del programa, malauradament hem de dedicar el programa d'avui a l'actor i cantant Fernando Esteso, mort el passat cap de setmana als 80 anys d'edat. Nascut a Saragossa, es va fer famós per la seva capacitat humorística i per ser una de les figures més reconegudes de l'anomenat cinema del destape durant les dècades dels 70 i 80 a Espanya.
Va formar parella artística al costat d'Andrés Pajares, amb qui va estrenar títols com Los Vingueros, Los Energéticos, Los Liantes i Todos al Suelo. Trencada aquesta parella artística, va participar a Cristóbal Colón, De Oficio Descubridor, Padre No Hay Más Que Dos o Agítese Antes de Usarla. I en els darrers anys, en una etapa ja més seriosa, el van poder veure a Incerta Glòria, Justo Antes de Cristo i Loli Tormenta. Ara sí, anem a la recomanació.
La recomanació de la setmana.
La notícia d'aquesta setmana significa tota una fita històrica en la medicina. Llegíem que l'Hospital Vall d'Hebron va fer el primer trasplantament de cara del món. Un centenar de professionals van intervenir en el trasplantament parcial de cara, una operació de màxima complexitat amb tècniques de microcirurgia vasculonerviosa que va durar 24 hores.
Déu-n'hi-do, la idea és celebrar l'èxit d'una operació inèdita en tota la història de la medicina i cobra portes a altres intervencions que poden millorar les conseqüències d'accidents o altres situacions greus en moltes persones. Què us recomanem a partir de tot això? Doncs Patch Adams, estrenada el 1998 i dirigida per Tom Scheidegg, un clàssic del gènere de pel·lícules de metges on es demostra la importància de l'empatia en les relacions entre professional i pacient. La podeu veure a Prime Video i Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Estos frutos tienen un efecto en los animales que los comen, pero ¿cuál? Y sobre todo, ¿de dónde han salido? No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¡Zoe!
¡Hola!
¡Ay, aquí estáis! ¿Verdad que son adorables?
Lo que son es es un peligro. No entres al laboratorio.
¿Se puede saber qué tiene este bicho de especial?
Es un wombat, el único animal del mundo que hace las cacas cuadradas.
El suelo está lleno de piezas de algo.
Eso no es lo que piensas.
¡Oh! ¡Un mes inmóvil!
Si crees que voy a ir por la vida sin móvil, estás lista. ¿Qué ha sido eso?
¡Wombi!
¡Rufus!
¡Wombi!
¿Podéis hablar?
¿Podéis hablar?
¿Podéis hablar?
Esta vez sí que la he liado.
Las vallas alteran a los que los comen.
¡Wombi, ponte a los pedales!
¿Cómo le doy?
Doncs vinga, obrim novetats amb Evolution, una producció espanyola d'animació que revoluciona el gènere en el nostre país perquè destaca especialment, si heu vist el tràiler, per millorar la tècnica d'animació en 3D utilitzant noves tecnologies que inclouen diverses capes d'imatge i de color, sistemes molt sofisticats d'il·luminació i tot plegat de la mà d'evidentment més de 50 especialistes en animació.
Realment, si veus el tràiler, te n'adones que el tipus d'imatge i d'animació és molt especial i molt bonica.
I està molt ben feta. És una reflexió al voltant de l'evolució de les espècies, d'aquí el títol, i la relació entre homes, entre humanitat i animals. Al final, la conclusió, evidentment, és que no hi ha tanta diferència entre uns i altres i que el que importa realment és la relació que s'estableixen entre les espècies. A l'argument, ara ho escoltàvem, veurem a Zoe, és una nena que veu barrejat el seu ADN amb el de les seves mascotes a causa d'una substància alienígena i això acaba donant un resultat que és uns animals superintel·ligents, liderats per ella mateixa, que a la vegada pren facultats i qualitats dels animals i junts hauran d'emprendre una missió per salvar el món.
Aquesta frase aquesta... és la que acaben la majoria de pel·lícules d'animació, eh? Per salvar el món.
Sempre, i per sort normalment acaben bastant bé.
Que no sé si això en el subconscient d'alguns nens els pot portar a una adolescència problemàtica, que totes les pel·lícules hagin de salvar el món.
A més, és una responsabilitat molt gran, això d'haver de salvar el món. En fi, la direcció és de Julio Soto Gurpide i Zaira Muñoz Domínguez. El primer d'ells, en Julio Soto, ha dirigit altres productes com El Inspector San i La Maldición de la Viuda Negra o The Deep.
Hay algo en estas colinas. Algo embrujado. Perverso. Huele a... muerte.
¿Cómo lo sabes?
Porque la oscuridad llama a la oscuridad.
Llevo toda la vida oyendo historias sobre él. La mayoría lo llama el hombre retorcido.
¡Cora! Tenemos compañía.
Todos tus amigos van a morir.
Tenemos compañía. Doncs sí, tenim companyia perquè tenim la segona de les novetats de l'animació. Ara passem a Hellboy, el hombre retorcido, que és una història, com ja suposeu i imagineu, del gènere fantàstic amb superherois. Concretament, amb aquest personatge de la Dark Horse Comics, Hellboy, que va ser creat per Mike Mignola. És el segon reinici de la sèrie de pel·lícules de Hellboy i la quarta entrada en acció real de tota la franquícia. Cosa a destacar, 1 hora 39 minuts.
Que és poc tenint en compte les durades de pel·lícules d'aquest estil.
Exactament.
Que últimament ens tenen acostumats.
En general, totes s'han allargat molt, sí. Però sobretot les de superherois sempre han sigut llargues. De fet, aquesta és la més curta de tota la saga. El rodatge de la pel·lícula va tenir lloc a Bulgària i en el guió hi varen participar, a banda del director, el mateix creador de Hellboy, Mignola. L'acció té just té lloc just 40 anys abans del que passava en aquella famosa entrega de Guillermo del Toro, protagonitzada per Ron Perlman, i l'argument ens presenta Hellboy en la dècada dels anys 50, que es troba, junt amb un agent novell, en una zona rural d'Apalatxia. Allà el que descobreixen és una petita comunitat dominada per un seguit de bruixes que estan liderades per un demoni local que té una connexió molt estranya amb el passat precisament de Hellboy, i aquest és, no és un altre que l'home recargolat, o com diu el títol, el hombre retorcido. En el repartiment, Jack Casey, Jefferson White i Adeline Rudolph, entre d'altres, i el director ha estat Brian Taylor, Ell va debutar amb Crank i després ha dirigit, entre altres, Gamer, Ghost Rider i Mamá y Papá.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex. Antonio.
¡Oh! ¿Cómo está?
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Pero no era así. Había algo más. Me gustas.
¿Perdona?
Que me pareces estupendo.
¿Qué estás haciendo últimamente?
He empezado a estudiar coreano.
¡Eva!
Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Doncs canviem ara totalment de registre. Parlem de la següent novetat, Tres Adioses, una producció italiana però amb direcció espanyola de la mà d'Isabel Cuixet. És una adaptació de la novel·la pòstuma i semi-autobiogràfica de l'activista italiana Micaela Murgia, que de fet té un pròleg escrit per la mateixa Cuixet. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Toronto i després es va poder veure a la Seminci de Valladolid i és una carta d'amor a la vida, sobre els moments vitals que marquen els nostres camins, una història plena de sensibilitat, silencis i tendresa, i escoltar amb aquest ritme diferent que també acostumen a tenir les pel·lícules
de l'Isabel Cuixet. Un estil propi de la pròpia Cuixet,
exacte. L'argument ens presenta Marta i Antonio, que després d'una discussió aparentment trivial es separen. Ell és un xef que es refugia als seus fogons i ella cau en un estat on comença a notar alguna cosa més que la tristesa que li produeix la situació i perd completament la gana. En el repartiment tenim a Alba Rochwatcher, a Elio Germano, Francesco Carrilli, Silvia D'Amico, entre d'altres, i la directora és Isabel Cuixet, també ha participat en el guió, i de fet, la seva carrera està farcida de títols tan importants com Mi vida 100.000, La libreria o Nadie quiere la noche, entre molts d'altres.
¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada!
Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben. Feliz.
Tiene su punto cookie,
sí, ¿verdad?
Ben. ¿Le ha mordido algo? ¿Qué pasa, Ben? ¿Qué ha pasado?
Soy yo, Lucy.
Tranqui. ¡A la piscina! ¡Ben no sabe nadar!
Bé, aquí també ja us ho, us ho podeu imaginar, amb aquests efectes i aquests diàlegs, no podem parlar d'una altra cosa que d'una pel·lícula de terror, com és Primate, de 89 minuts, aquesta també
molt corteta,
una pel·lícula que es va poder veure a Sitges. És un producte senzill amb animals que ataquen a humans, però que compleix sobretot les expectatives dels amants d'aquest tipus de història,
sí.
Diríem allò que afegeixen molta gent de sang i fetge, i que a més a més recorda una mica els clàssics de pel·lícules, això d'animals atacant a l'espècie humana per un motiu o per un altre. L'argument ens presenta Lucy, que torna a casa seva per una reunió familiar, però la reunió acaba en drama quan el ximpancé mascota, que no sé qui se li pot tenir un ximpancé de mascota, a casa, doncs aquest ximpancé contrau la ràbia. Ella i els amics que havien acompanyat amb ella en aquesta trobada queden atrapats a la piscina de casa i hauran de lluitar per sobreviure als atacs d'aquest animal que fins aquell moment semblava que era part de la família i ara ja s'ha esborrat totalment del paper. En el repartiment, Johnny Sequoia, Jess Alexander, Troy Kotsur i Victoria Wall, entre d'altres, i el director també ha estat el també guionista Johannes Roberts, conegut per pel·lícules com A 47 metres o Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City.
Me considero una persona cuerda, responsable.
¡Ready, set, vamos!
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías probar a saltar.
Pasando
2 metros del suelo.
¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¿A cuántas tías crees que le gusta esto?
A lo mejor es porque no lo conocen, ¿no?
O porque quieren tener una vida normal.
Y aprendí muchas cosas allí. La camaradería y lo que supone el grupo y la celebración, claro.
¿La celebración de qué?
Pues de la vida.
¿Pensáis que estamos locos? ¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Es que ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
¿Cuál es tu plan? ¿Seguir haciendo esto hasta que te toque?
Casi se mata por mi culpa.
¡Ándalo!
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, la fiera le coge el
gusto. Doncs acabem novetats amb La fiera. És un drama basat en fets reals, amb l'amistat i l'esport de fons argumental. Concretament, en aquest cas, en esport d'alt risc, és l'anomenat salt base. Ja sabeu que consisteix en saltar amb aquella mena de vestit que porta com unes ales, no?, incorporades, i que se salta des d'alçades enormes, no des d'un avió, sinó des d'altres punts. I bé, i llavors, doncs, fins que s'arriba a baix, és un producte, podríem dir, de metacinema. És a dir, el que explica és la història de tres amics que practiquen aquest tipus de salt: Carlos Suárez, Darío Barrio i Álvaro Bulto, que els unia la passió, precisament, per aquest tipus d'esports més extrems. Es dona, però, la circumstància aquí que Carlos Suárez, precisament, ell feia de doble de risc en el rodatge, perquè ja sabeu que quan hi ha escenes de risc hi ha dobles, però clar, ell practicava aquest esport i, per tant, ell va fer de doble i va patir un accident que li va fer perdre la vida. Per tant, el drama realment aquí és real, perquè va haver-hi la mort d'aquesta persona. En el repartiment, però, hi ha Miguel Bernardó, Paloma Bloit, Carlos Cuevas i Nul García, entre d'altres, i el director és Salvador Calvo, amant de les històries reals amb cert impacte, com és aquest cas. Va debutar el 2011 a Malacrana, després ha dirigit Hermanos, El Padre de Caín, Los Últimos de Filipinas i Adu, entre d'altres.
I vistes i comentades les novetats d'aquesta setmana, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim 4 doblets, que són Zootrópolis 2 amb La Asistenta, Evolution amb Hellboy el Hombre Retorcido, Tres Adioses amb Ídolos i Aida i Vuelta amb Send Help, Enviat Ajuda. A les 4 sales restants, com sempre diem, la mateixa pel·lícula en cada una de les sessions de cada una d'elles, i que són la resta de títols com La Fiera, Primate, Hamnet i Màrtir Suprem.
Però a l'apartat de gent, apunteu que tenim nova sessió del documental del mes amb la projecció de Policia del Diàleg. És una producció sueca que ens presenta una unitat de policia encarregada de protegir el dret a la llibertat d'expressió. Un grup de persones amb conviccions fortes, unides per l'humor i una vocació comuna, que és defensar la democràcia amb el diàleg com a arma. Podeu veure Policia del Diàleg avui a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
Però encara tenim més coses una mica més tard. Nova sessió de Cineclub amb la projecció de La Voz de Hin, dirigida per Kauter Ben Anaya, la història d'una nena atrapada en un cotxe sota el foc a Gaza i suplicant ser rescatada. Mentre intenten mantenir el contacte telefònic amb ella, fan tot el possible per enviar-li una ambulància. Nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als Oscar, La voz de Hin la podeu veure avui a 9:45 de la nit al Cine Olot.
I per últim, anoteu que dijous vinent, 12 de febrer, la pel·lícula que podran veure en versió original serà Martí Suprem.
La música del cinema.
I parlem ara de la música del cinema, aquesta secció on busquem històries que ens parlin d'allò que escoltem quan veiem una pel·lícula.
Avui tornem a parlar d'una cançó d'aquelles que ja existien en el moment d'estrenar la pel·lícula, però que precisament és a partir d'aquell moment quan es fan immortals i universalment populars.
Corria l'any 1990 quan el director Jerry Zucker estrenava la pel·lícula Ghost, la història d'una parella de Nova York, Sam i Molly, que veu truncada la seva vida quan maten a Sam en un carreró en plena nit. Des d'aquell moment, el jove es converteix en un fantasma que pot comunicar-se amb un evident i intenta investigar qui va ser el seu assassí.
Va ser el guionista Bruce Joel Rubin qui va declarar haver escrit el guió després de veure una versió de Hamlet i entendre que el fantasma del pare demana que la seva mort sigui venjada. Una vegada entregat el llibret a la Paramount, tria a Jerry Zucker per dirigir la pel·lícula, però ara calia trobar el repartiment i l'autor de la banda sonora. Oh, 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 oh.
Pel paper principal apuntava maneres Patrick Swayze, tot i que Zucker no ho veia massa clar. De fet, el paper va ser ofert a diversos actors, entre ells Harrison Ford, Tom Hanks o Tom Cruise. Tots el refugen perquè ningú vol interpretar un mort. També, per fer el paper de la seva parella, hi varen entrar diversos noms en joc, entre d'ells el de Nicole Kidman o Madonna.
Finalment, l'escollida és Demi Moore, completa el trident protagonista Whoopi Goldberg, que després va haver de superar, això sí, les reticències de guionista i de director, i, això ho hem de dir, no tenir sort amb Tina Turner, aquí també van intentar fitxar.
Completat l'equip artístic principal, doncs, el director va contractar Maurice Jarret per executar la banda sonora. Un músic de llarga trajectòria i guanyador de 3 Òscars per les bandes sonores de Lawrence d'Aràbia, Doctor Zhivago i Passatge a la Índia.
Jarret fa tots els temes de la banda, excepte el d'una cançó. Una cançó escrita a mitjans dels anys 50 pel músic Alex Norton i per la banda sonora de la pel·lícula Enchained. Curiosament, a la lletra no hi ha la paraula que dona títol a la pel·lícula, però la cançó la titula Enchained Melody.
Escoltem de fons una de les versions de la cançó, la de Norah Jones, però la primera de les moltes que existeixen la va interpretar el cantant i actor Todd Duncan.
I és que, segons algunes informacions, aquesta segueix sent la cançó més versionada del segle XX. En tot cas, la més coneguda i popular és la que van fer The Righteous Brothers l'any 1965 i és la que escoltem a la pel·lícula Ghost.
Time
to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I després de la melodia encadenada, un altre encadenament és el dels premis i gales. Ja ho sabeu, hem parlat darrerament dels Globus d'Or, del Forqué, del Ferot, del BAFTA també vam comentar, però és que ara ens arriba l'hora de la veritat perquè els últims ja estan aquí a la porta tocant primer els Gaudí i els Goya i després en la recta final els Òscar, que ja en parlarem. Parlem doncs dels Premis Gaudí, de la 18a edició, que té lloc justament demà passat, diumenge al vespre, al Gran Teatre del Liceu, presentat coralment, perquè presenta la gala Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i Maria Arnal. I recordem que el Premi Gaudí d'Honor aquest any serà per l'actriu Sílvia Munt. Repassem una mica el que ja havíem anunciat, vam comentar-ho, Romeria de Carla Simón, Cirat d'Oliver Laxe i Sorda d'Eva Libertat encapçalen la llista de favorites, totes elles amb 13, 12 i 10 nominacions respectivament, i al seu costat Estrany Riu, debut de Jaume Claret Muixart, i Frontera de Judit Colell, que tenen 8 nominacions.
Pel que fa a millor pel·lícula, el grup que el formen Esmorz a mi, Estrany Riu, Frontera, Molt lluny i Wolfgang, mentre que com a millor direcció trobem Albert Serra per Tardes de Soledad, Carla Simón per Romeria, Oliver Laxe per Cirat i Eva Libertat per Sorda. Com a pel·lícula de llengua no catalana tenim a Cirat, Sorda, Romeria i Los Tortuga. I en el terreny de la interpretació, com a actors, tenim a Sergi López per Cirat, Manolo Solo per Una quinta portuguesa, Mario Casas per Molt lluny i Álvaro Cervantes per Esmorz amb mi. Com a actrius, Ángela Cervantes per La fúria, María Rodríguez Soto per Frontera, Miriam Garlo per Sorda i Nora Navas per Mi amiga Eva. Veurem com es reparteixen els premis en un any on el cinema català està trepitjant amb molta força, amb rècord de participació de pel·lícules, amb un total de 85, el 53% d'elles han estat rodades, això és important, en versió original en català.
Una nota molt positiva, evidentment. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Parlem dels Beatles. El curs passat us vam apuntar que el director Sam Mendes estava fent un projecte que contemplava quatre pel·lícules simultànies al voltant dels Beatles. passa sovint que es fan promocions o s'avancen coses molt abans que passin.
Moltíssim.
Aquesta és una mostra, perquè de fet l'estrena està prevista a l'abril del 2028. Per tant, calma, que encara falta temps. Divendres passat es van fer públiques les primeres imatges dels quatre actors que donaran vida als quatre músics de Liverpool. Penso que és una responsabilitat molt gran fer aquest tipus de pel·lícules.
Sí, déu-n'hi-do.
Ells són Paul Mescal, Barry Cohan, Joseph Quinn i Harris Dickinson.
Però deixa'm dir que hi ha algun d'ells, ara no recordaré, no voldria equivocar-me, però n'hi ha un parell que veus la foto de l'actor i és clavat. O sigui que el càsting ha estat ben fet.
Són d'aquelles pel·lícules que el càsting és bàsic. Si aquí sí. No el fas bé, la cosa no et funcionarà. De fet, la pàgina oficial dels Beatles i les seves xarxes socials van publicar les fotografies dels quatre actors amb la cançó Come Together de fons.
Les productores de la pel·lícula són Sony i Neil Street, que varen afegir a les imatges una campanya amb un total de 4.000 postals amagades en llocs relacionats amb la història del grup en indrets del propi Liverpool, evidentment, i també d'Hamburg, Nova York i Tòquio, que són llocs de la trajectòria musical d'aquests músics. Les postals s'han amagat en llocs que normalment els fans visiten habitualment. Això és tendes de música, racons emblemàtics de la seva història o llocs que varen formar part justament d'aquesta història dels Beatles. I encara hi ha més, perquè de les 4.000 postals, 200 estan signades personalment pels actors que protagonitzaran les pel·lícules. I és que, segons els responsables de tota aquesta campanya, aquesta primera acció, perquè sembla que n'hi haurà més, clar, d'aquí a 28 en poden fer unes quantes, havia de ser una acció que fos física amb aquest objecte una mica que es pogués guardar o col·leccionar, això, en aquest cas, les postals. És una clocada d'ulls als vells temps, als temps precisament dels Beatles, quan les notícies al voltant d'ells i d'altres grups es trobaven en els diaris, en el paper, no hi havia la virtualitat que hi ha ara, evidentment, i les signatures de famosos, com en aquest cas aquests actors en aquestes fotografies dels Beatles, eren un objecte que tenia un valor, sobretot pels fans i pels seguidors en general.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Ja us avancem que pel proper programa tindrem amb nosaltres la col·laboradora i especialista en sèries de televisió, la Sandra Sotillo, que segur que ve carregada de moltes propostes.
Com sempre. Nosaltres ara el que venim carregat és de recordar quina era la pregunta de la setmana passada en el concurs. Volíem que diguéssiu de quin esportista actual en faríeu una pel·lícula i per què.
Doncs, evidentment, aquí cadascú ha triat l'esportista que més li agradava. Hem tingut 34 respostes encertades.
M'ha agradat perquè no hi ha hagut un predomini d'esports com el futbol o el bàsquet, com així, etc.
No, hi ha hagut una mica de tot. Evidentment, hi ha qui ens ha dit Messi, però també ens han dit en Kilian Jornet o Marc Márquez, en fi, molts altres, eh? D'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Xènia Camp de la Creu, que ens ha dit de la Laia Sanz, perquè és una pionera del motociclisme femení amb títols mundials de trial i enduro i ha competit i destacat al Rally Dakar en un món dominat per homes. Història de coratge, superació i rècords trencant barreres.
I anem per la pregunta de la setmana vinent. No fa 25 anys, però gairebé.
Sí.
En fa uns quants ja, que cada setmana, com recordeu a l'inici del programa, us recomanem una pel·lícula. Doncs avui volem girar la truita i que sou... que sigueu vosaltres, ja em sortirà el verb, que sigueu vosaltres els que ens recomaneu una pel·lícula a nosaltres. I per què?
Exacte. Recomaneu-nos a nosaltres, eh?
De qualsevol època i de qualsevol moment.
Una pel·lícula pel que sigui i ens expliqueu per què ens recomaneu especialment a nosaltres aquesta pel·lícula.
Nosaltres, per variar, us recomanarem no una pel·lícula, sinó una pràctica, un hàbit, com és el de venir cada divendres aquí a parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Come on, turn a little faster.